Bon dia, són les dues. La connexió entre els dos aparcaments soterrats del passeig serà una realitat a final de 2022.
Notícies migdia. Núria García.
Les obres costaran 4 milions i mig d'euros que haurà d'assumir el nou concessionari del servei. El projecte suposarà la clausura dels accessos actuals al pàrquing de Doctor Robert pel carrer del Pedregar i del Sol. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Crec que la primera bona notícia per la ciutat és que amb el plantejament d'aparcament que s'està fent podrem tancar tant la sortida del carrer del Sol com l'entrada per la casa Duran. I per tant que podrem recuperar aquests espais com crec que la ciutat es mereix.
El govern i Saba, l'empresa que gestiona actualment el pàrquing, continuen negociant perquè l'Ajuntament pugui rescatar la concessió. Farrés ha advertit que si la concessionària s'hi nega, aniran als tribunals. És la notícia del dia, però en tenim d'altres, com ara que el Taulí ha començat a revacunar contra la Covid o que la Cambra de Comerç veu amb bons ulls reclamar més inversió per desenvolupar el hub aeronàutic de l'aeroport de Sabadell. Això i molt més durant els pròxims minuts amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies migdia.
Com funciona el transport públic a aquesta hora? Adrià Rodríguez, des del Transmet, bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic d'Àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Per tant, de moment, això és tot des del Transmet. Que tingueu bona tarda.
L'aparcament soterrani del passeig de la plaça Major i el del passeig Manresa s'uniran entre finals del 2022 i principis del 2023. Aquest és el calendari amb el qual treballen des de l'Ajuntament, quan es troben en plenes negociacions amb l'empresa Sabà per recuperar la concessió del pàrquing del passeig. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Precisament, el rescat de l'aparcament del passeig és el principal escull per a l'impuls d'aquest projecte. No obstant això, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ja ha avançat que no hi renunciaran.
En aquests moments s'està negociant, hem buscat també l'ajuda d'auditories externes perquè no sigui només una cosa de l'Ajuntament, perquè estem parlant d'una quantitat de diners importants i per tant a partir d'aquí intentarem arribar, com us dèiem, un acord el més aviat possible. La voluntat de l'Ajuntament i de la Sala també és arribar a un acord. Ara, allò com deien, l'hombre propone i Dios dispone, no? És a dir, potser al final no podem acabar arribant a l'acord, després tanquem, el que també tenim molt clar és que no, pel fet de no arribar a un acord no invalidarem el procés. És a dir, escolta, nosaltres si no tancarem perquè tenim capacitat de fer-ho com a Ajuntament, escolta'm, rescatem en aquest preu i si no hi ha acord, doncs després ja acabarem a tribunal.
La unió dels dos aparcaments serà possible gràcies a una inversió de 4 milions i mig d'euros per part de la nova empresa concessionària del servei. Aquesta operació suposarà diferents avantatges, segons destaquen des del govern municipal. D'una banda, s'eliminarà l'entrada per la Casa Duran i la sortida pel carrer del Sol, els dos espais per a vianants, i s'entrarà per la plaça de l'Àngel amb sortida al passeig Manresa. D'altra banda, aquesta boca de sortida es podrà reduir pràcticament a la meitat en relació amb l'actualitat, guanyant més espai per a vianants.
D'altra banda, l'Ajuntament recupera avui els plens presencials després de mesos realitzant-se de forma telemàtica arran de la pandèmia. La primera sessió del curs, que arrencarà a les 5 de la tarda, portarà a debat, entre altres coses, la licitació de les obres del pavelló dels Marinals.
Les actuacions, amb un cost de 8 milions d'euros, solucionaran una mancança que ha estat reivindicada per associacions veïnals de la zona. Així ho destaca el portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés.
Cobrir una zona que és tota aquesta zona oest, no? Marinals, Can Rull, Cifuentes, Gràcia, etc., que quedava descoberta de la resta de districtes que si tenien doncs, un pavelló.
Els grups municipals també hauran de decidir si aproven l'agermanament de Sabadell amb Sant Sebastián de los Ballesteros i els festius locals del 2022. La Salut serà el 9 de maig i el dilluns de Festa Major el 5 de setembre. En l'apartat de mocions n'hi ha una de conjunta de Junts per Sabadell, Esquerra, el PSC i Ciutadans pel dret a l'acompanyament efectiu. Una d'Esquerra sobre la liquidació del model de finançament del 2020, una de Ciutadans sobre el control i l'erradicació de la vespa asiàtica i una de la Crida per millorar la sostenibilitat en la distribució urbana de mercaderies.
L'Ajuntament de Sabadell demana a la Generalitat de Catalunya que elabori el pla econòmic i financer per poder tirar endavant l'Institut Narcisa Freixes al Sud. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El govern local assegura que fins que no estigui creat el projecte no avançarà, malgrat el consistori vagi fent actuacions en el terreny, amb els 350.000 euros que s'estan licitant a tal efecte. El regidor d'Educació, Manuel Robles, afegeix a la petició del Narcisa Freixas i l'Institut de Can Llong una nova escola al barri de la Creu Alta.
Reivindiquem una nova escola a la Creu Alta. La Creu Alta, necessitem una nova escola de dues línies. Tenim reserva de terreny dedicat a instal·lacions educatives. Tenim una reserva en Francesc Layret posada en coneixement, no en disposició, en coneixement del Departament d'Educació.
Des de l'Ajuntament també han demanat ser a les taules de planificació dels cicles formatius, on actualment hi ha 1.537 alumnes sabadellencs pendents encara d'obtenir plaça.
I encara en matèria educativa, més de 16.000 infants del Vallès Occidental comptaran aquest curs acadèmic amb beques menjador. És una xifra que suposa un increment del 7% respecte de l'any passat. Però, de fet, el nombre d'ajudes alimentàries no deixa de créixer i en els darrers 4 anys s'ha incrementat en un 25%. I això, que les beques de secundària són molt baixes. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Pel president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, l'assignatura pendent és cobrir les beques menjador a la secundària, que s'han deixat d'atorgar amb les jornades intensives als instituts. Una situació que, diu, és discriminatòria.
Però necessitaríem d'una major implicació de la Generalitat de Catalunya perquè, evidentment, el fet de diferenciar, poder accedir a un recurs, ja sigui perquè un nen o nena vagi a primària fins a sisè de bàsic o després comenci a fer l'ESO, que també són estudis obligatoris i que, per tant, aquí la Generalitat també hauria de ser capaç de poder facilitar aquests recursos, jo crec que no hauria de ser motiu de discriminació, en aquests moments ho és.
En una entrevista a ràdio, Sabadell, Jiménez també ha destacat que el gruix de les beques menjador cobreixen el 70% de l'import, cosa que obliga els ajuntaments a destinar part del pressupost per ajudar les famílies en tot el cost del menjador.
Sabadell és la tercera ciutat de Catalunya que acull més persones refugiades amb 202 demandes d'asil. Només Barcelona i Manresa compten amb més places residencials ocupades i a la comarca Terrassa amb 71 i Rubí amb 59 són les altres ciutats que més acullen el Vallès Occidental.
En total, la comarca compta amb 372 persones refugiades i acollides. En el cas de Sabadell, la majoria d'aquestes es troben en la fase 2, és a dir, de la preparació per l'autonomia, 125, mentre 77 viuen en la primera fase. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, recorda que és un programa cofinançat per diferents administracions.
Nosaltres ara a la ciutat tenim aquestes 73 places, com que estan dintre del programa, en aquest cas d'acollida, aquí estan totes les administracions, en aquest cas, posant recursos per poder atendre com es mereixen aquestes persones.
Si mirem els orígens, la gran majoria provenen del continent sud-americà. Veneçuela i Colòmbia són els principals països emissors, però també hi ha estats com Hondures, Perú o Nicaragua, així com col·lectius africans, com per exemple del nord del continent. Només durant el 2020 es van registrar més de 9.600 peticions d'asil a Catalunya. Ara mateix hi ha 2.233 places ocupades al Principat.
El Parc Taulí, us ho hem avançat en començar, administra des d'avui una tercera dosi de la vacuna contra la Covid als pacients greus amb immunodepressió. Ho fa seguint les indicacions sanitàries que han descartat de moment posar un tercer vaccí a la població general. En paral·lel, tots els dimecres fins al pròxim 6 d'octubre es manté la vacunació amb la vacuna monodosi de Janssen i sense necessitat de cita prèvia. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Núria. El Taulí ja ha començat el procediment per vacunar el col·lectiu de pacients immunodeprimits que ja es van vacunar de les dues primeres dosis al mateix hospital. De moment, però, els responsables del centre sanitari no tenen una xifra concreta dels vaccins que s'administraran. La directora assistencial de la Corporació Sanitària, Rocío Cebrián, remarca la importància de posar una tercera dosi a aquests pacients, persones que s'han sotmès a un trasplantament d'òrgan sòlid, els receptors del trasplantament dels progenitors hematopoètics i les persones que han finalitzat recentment el cicle de tractament amb fàrmacs anti-Covid. Cebrián n'ha parlat en una entrevista a l'Espai Fem Salut del programa Al Matí.
Jo crec que és una població de molt alt risc la que s'ha prioritzat i que són conscients. Els mateixos pacients són conscients, també es van prioritzar a la primera onada. No? Per tant, jo crec que no hem de tenir por i han rebut dues dosis de vacunes. Per tant, el que hem de fer és protegir-nos de cara a una eventual propera onada.
Cebrián també ha apuntat que els professionals de l'hospital es mantenen a l'expectativa davant d'una eventual sisena onada de la pandèmia i assegura que estan preparant tots els recursos per fer-hi front en cas de ser necessari. La directora assistencial del Taulí ha recordat que la cinquena onada va ser molt complicada d'assumir perquè bona part dels sanitaris es trobaven en època de vacances i ha posat algunes xifres damunt la taula. Entre els mesos de juliol i agost van ingressar a planta per Covid-19 prop de 450 malalts, mentre que a la UCI en van ser 149 en el mateix període.
En clau econòmica, la Cambra de Comerç ha demanat adherir-se al protocol per convertir l'aeroport de Sabadell en un hub aeronàutic basat en la formació i el manteniment. La patronal considera que hi pot aportar els seus coneixements sobre l'activitat econòmica i també la formativa, tot plegat per fomentar la competitivitat de les instal·lacions sabadellenques.
El president de la Cambra, Ramon Alberic, se suma a la proposta de l'alcaldessa Marta Ferrés de demanar que Aena inverteixi a Sabadell si descarta fer-ho al Prat. Considera que una instal·lació d'aquestes característiques és vital per una ciutat com Sabadell i, sobretot, per la recuperació econòmica del territori.
Tot això ens ha d'ajudar també a aquesta reactivació de l'economia. L'impacte de la pandèmia jo crec que encara no tenim, diguem, una visió completa de quin ha estat, perquè de fet encara estem immersos dintre i, per tant, el fet de que siguem capaços de portar més inversió en el nostre territori sempre serà una ajuda per apaivagar l'impacte que ha tingut tots aquests 2 anys ja pràcticament.
I per tal que l'aeroport compleixi la seva funció, és necessari que la ciutat hi sumi i potenciï les possibilitats que ofereix l'equipament. En aquest sentit, creu que s'ha d'apostar per la formació i el manteniment, però també per alguns viatges comercials.
Sortim de Sabadell i la comarca. Diferències entre Esquerra i Junts per les persones que hauran d'assistir a la taula de diàleg entre els governs català i espanyol. Junts ha proposat el vicepresident Jordi Puigneró, a més de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras. Una proposta que des de la presidència de la Generalitat es rebutja perquè les dues formacions haurien acordat prèviament consensuar els noms que hi anirien. L'escletxa entre Esquerra i Junts s'obre un dia abans de la primera reunió de la taula que inauguraran el president Pere Aragonès i el cap de l'executiu espanyol Pedro Sánchez amb una reunió en solitari. Madres paral·leles de Pedro Almodóvar, Mediterráneo, de Marcel Barrena i El buen patrón, de Fernando León, de Araona, són les pel·lícules preseleccionades per representar Espanya en la 94a edició dels Òscar 2022. L'Acadèmia del Cinema Espanyol escollirà la cinta que hi competirà definitivament el pròxim 5 d'octubre. El film d'Almodóvar acaba de ser distingit amb la Copa Volpi a millor actriu pel paper protagonista de Penélope Cruz. Recta final del Notícies Migdia, previsió del temps, Jordi Cruz, bona tarda.
Hola, bon dia. Avui esperem que la nuvolositat vagi en augment a Catalunya, especialment cap a l'oest del país. El cel en general estarà mig o molt ennuvolat i, a més, espera ruixats aquesta tarda que afectaran el Pirineu i el Prepirineu. Poden ser localment forts i també, a mesura que avancin les hores, poden arribar algunes precipitacions al terç oest del país, que també, de cara al vespre o a la nit, podrien ser fortes al litoral sud. La temperatura avui serà una miqueta més baixa, tot i això, moltes màximes entre els 28 i els 31 graus amb ambient xafogós, sobretot al litoral i al prelitoral, i el vent en general serà fluix, tot i que amb alguns cops forts a la Costa Brava i també als cims del Pirineu. Demà tindrem un temps una miqueta més assolellat, tot i que encara de matinada podria caure algun ruixat que es repetiria a la tarda també a punts de muntanya. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les nostres xarxes socials.
Notícies Migdia.